café con cocodrilo.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Són les 12 del migdia. Notícies. La temporada de zones blaves d'estiu es clou amb un balanç pràcticament idèntic al de l'any passat. El govern municipal se'n mostra satisfet. Ara, en temporada de tardor-hivern, es manté la zona blava al carrer Pintor Massanet, a l'aparcament de la Rectoria i a la plaça Nova. Això sí, amb una tarifa un 50% més barata que la de la temporada d'estiu. La novetat central d'enguany és que a plaça Nova s'hi podrà aparcar amb la targeta bonificada. Aquest serà el tema destacat a l'informatiu d'avui, d'aquest dimecres 20 del mes de setembre, una edició en la qual també parlarem de la primera convidada a l'espai d'entrevistes, la Casa de la Vila de Canal 10 Empordà, estrenat aquest dilluns al vespre. La primera convidada està la regidora d'Educació, Mariona Muñoz. Entre d'altres temes, explicava com s'està treballant perquè l'Institut El Pedró pugui oferir un cicle formatiu. Seria un cicle de restauració. D'altra banda, també centrarem part de l'atenció informativa d'avui a la donació que s'ha fet des de la llar del jubilat Jardí del Pedró per a l'associació Un Petit Pas. S'ha fet un donatiu de més de 600 euros provinents del dinar solidari que es feia dissabte passat. Recull d'agenda d'activitats amb les presentacions literàries del cap de setmana, el concert de clàssica a Sant Martí o el ball de tarda de cada diumenge a la llar del jubilat. Més el temps completaran l'informatiu. Meteorològicament parlant, Sergi Corral ens explica com desapareix la tramuntana i ens queda per endavant dos dies ben assolellats i, sobretot, més temperats, especialment en la franja de migdia. Just després de l'informatiu, reprenem el fil del programa Alcaldia, l'entrevista setmanal amb l'alcalde Víctor Puga i amb el telèfon obert a la participació dels oients. Aquesta setmana sí, després que dimecres ha passat per motius d'agenda hagués de ser un programa gravat, per tant no hi va haver interacció directa amb els oients, avui sí que torna a ser possible a través del 972-77-1000. A través del 77-1000 podeu fer aquella pregunta que considereu oportuna a l'alcalde de l'Escala, de quarts de dues a les dues. També ens podeu fer arribar preguntes a través del WhatsApp, a través del 627 40 53 99. 627 40 53 99. 12 i 3 minuts, engeguem tot seguit d'aquí a breus instants, Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Diumenge 24 de setembre, l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Contiguo, amb la companyia IO, circ contemporani. Contiguo neix de posar un ésser humà al costat d'un altre. És la poesia del cos i els propis límits. Un espectacle sensitiu, poètic i dinàmic. Diumenge 24 de setembre, a les 12 del migdia, l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i online, espaiter.cat.
.012, la Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, des de Ràdio L'Escala, amb Abel Font i Joan Brugués.
Va, doncs, són les 12 i 5 minuts, encara sense Joan Brugués, almenys tot aquest mes de setembre, el seu mes de vacances. Obrim aquest Matins en xarxa amb peces d'aire divulgatiu. Avui ens centrarem en aspectes com l'aigua clara. Intentem treure'n l'aigua clara amb Montse Hidalgo, parlant avui del pacient expert, una iniciativa que ens explicaran Xavier Reig, psicòleg clínic, i Àlex Lacambra, pacient, sobre aquesta experiència pilot a l'estat espanyol anomenada Pacient Expert. Novetats musicals com la del primer disc en directe de Manolo García. Primer disc en directe, si més no, des que actua en solitari. Ja li havia costat molt fer-ho amb l'último de la fila. Ara, aquesta setmana, s'ha ensenyat el primer tastet d'un giro teatral. Valors a l'alça, parlant avui d'Anna Cabot, pediatra, que des de fa temps treballa a l'àmbit de la immigració i actualment dona suport als refugiats. I encara farem muntanya, també. Avui una secció, el Fem Muntanya, on tenim de convidats el Pau Capell i la Núria Piques, que han participat, i la Núria fins i tot ha estat guanyadora en categoria femenina de l'Ultra Trail del Mont Blanc. Diferents peces que us anem servint en aquests minuts de ràdio entre el migdia i el punt de la una. Engeguem, doncs, amb aquesta experiència del pacient expert avui a l'apartat de l'aigua clara de Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. L'aigua clara amb Montse Hidalgo.
El projecte es va iniciar l'any 2015 a l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, al Baix Llobregat, el primer centre de tot l'estat en implementar la iniciativa. L'objectiu era que els pacients amb un trastorn mental greu, però amb la malaltia normalitzada, poguessin ajudar amb la seva experiència a altres pacients que estan en etapes més inicials. Un any després es va estendre a diversos grups dels centres de salut mental de Vilafranca del Penedès i Sant Feliu de Llobregat. Ara, el projecte Pacient Expert s'estendrà a altres centres del territori. Saludem Xavier Reig, que és psicòleg clínic de les Germanes Hospitalàries, de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell. Ho dic bé?
Molt bé, molt bé. Molt
Moltes gràcies molt per acompanyar-nos, benvingut.
Gràcies a vosaltres.
I també l'Àlex Lacambra, benvingut.
Gràcies.
L'Àlex és el pacient expert. Quin trastorn pateix o ha patit?
Mira, si no et sap greu, la paraula m'agradaria reservar-la. Per una raó molt concreta. I
digues.
És que aquestes paraules fan molt de mal. Llavors prefereixo que ho deixem en que tinc un trastorn i que, doncs, la cosa segueixi així, no? A més, és curiós, però hi ha iniciatives des d'altres països que tenen la intenció de canviar aquestes paraules per unes altres perquè ja per si mateixes tenen una connotació molt forta i s'intenta, doncs, canviar una miqueta aquesta imatge que tenen, no?
Hi ha estigmes al voltant d'aquestes paraules?
Tant, molts, moltíssims. Mm-hmm.
Estem parlant d'un projecte que es diu Pacient Expert, és a dir, que ajuda a altres persones que passen per processos semblants al seu. Com ha estat la seva experiència?
Pues ha sigut molt enriquidora, ha sigut molt bonic. Vull dir, a veure, en principi va sorgir per una proposta que m'ha fet la meva doctora i de seguida, doncs, vaig conèixer Xavier Reig, amb qui vaig connectar ràpidament, vaig veure que el projecte era bonic, era interessant, ell hi posava moltes ganes, ell hi creia i jo vaig voler, doncs, també participar. I bueno, ha sigut una experiència molt bonica, de la que, a més, n'ha sorgit un grup d'amics, que això encara és més bonic, no?
No sé si la idea de fer grups per superar diferents patologies siguin a l'àmbit de la salut mental, però el programa Pacient Expert és pioner aquí, a l'estat espanyol, tinc entès?
En salut mental, sí. Existeixen experiències de pacient expert en l'àmbit d'altres malalties cròniques, per malalties cròniques corporals, doncs hepatitis, diabetes, trastorns cardiovasculars. En aquest àmbit existia. En salut mental, fins ara ningú s'havia atrevit, en l'àmbit dins de l'àmbit sanitari, a treballar amb el tema de pacient expert.
No sé si les pel·lícules en aquest cas ens fan molt de mal, però hem vist moltes pel·lícules americanes amb aquells grups, no, aquelles rotllanes...
Allò de hola, em dic tal i tinc això i allò... No, no és així.
No és així.
No és així. És un conjunt de persones que sí que comparteixen el fet de que tenen un trastorn mental, però l'objectiu principal no és una teràpia ni un explicar el teu problema, sinó compartir una estona, no? Evidentment, havent-hi una malaltia entremig que això ens connecta, no? Pues és inevitable i sorgeix el tema i es debat i es comenta i, bueno, entre tots ens ajudem també i, bueno, és un compartir, però no és l'objectiu del programa. L'objectiu del programa és que compartim entre nosaltres, però no és allò de la teràpia aquesta que dius tu de pel·lícula, no? Que és una miqueta, bueno, diguem així, una mica... De pel·lícula.
Segon estereotip a la brossa.
Puc afegir una cosa?
Sí.
Ho dic perquè la veritat és que nosaltres, quan ens vam plantejar el tema del pacient expert, no ens ho vam plantejar com un espai terapèutic, sinó com un espai normalitzador, i precisament perquè és normalitzador, és terapèutic, perquè surt molt de l'àmbit del que s'havia fet fins ara. No és un espai en què, per exemple, el professional faci una intervenció, doncs, que doni consignes o que faci interpretacions, sinó que el professional l'únic que fa és acompanyar el pacient expert per si hi ha algun element per allà pel mig, i nosaltres, com som els tècnics, doncs, de grups o de persones, en aquell moment nosaltres puguem esvair les dificultats que es puguin trobar pel camí per realment poder compartir el que significa tenir un diagnòstic. Mira, abans pensava, quan l'Àlex deia de... No vull dir el nom del meu trastorn, la veritat és que jo sempre veig persones, veig trastorns. I dins de l'àmbit de la salut mental i dins del grup dels propis afectats, parlen de persones amb diagnòstic i persones sense diagnòstic. És com menys estigmatitzant, per dir-ho d'alguna manera.
Parlem de l'origen d'aquest projecte, Pacient Expert. Estem parlant de pacients que estan en l'àmbit hospitalari, en aquest cas. Ja estan... Quan parlem de normalitzar aquests trastorns, aquestes patologies, vol dir que els que participen en aquests grups ja han fet un procés del que pateixen, de la seva malaltia. Com s'activa, com funciona aquest recorregut del pacient expert?
M'estàs preguntant de com s'entra a formar part d'un grup,
sí,
de pacients experts? En quin moment? Primer, que nosaltres sobretot treballem en àmbit ambulatori. Per això els sismes de Vilafranca, de Martorell i de Sant Feliu. En un moment determinat, doncs, el que es parla amb els terapeutes de referència del sector, de la zona, perquè vegin quines persones poden ser beneficiàries de ser acompanyades per una persona que ha fet tot un procés a la seva pròpia experiència i que els ajudi a anar una miqueta més ràpid en tot aquest procés. Perquè abans de l'existència del pacient expert, cadascú ho feia, doncs, amb l'acompanyament del professional, amb l'acompanyament de la família, amb l'acompanyament dels amics. Al meu tenien sort i coneixien alguna altra persona que tenia aquesta problemàtica i han hagut de fer, doncs, com una miqueta per lliure, el fet de poder haver una persona que hagi passat tot aquest procés i que nosaltres veiem que estigui en moment de poder escoltar el que s'està parlant i de que d'alguna manera no estiguin massa clavats en la malaltia, encara hi hagin començat a fer un petit pas endavant. El que els genera conèixer una altra persona és que els genera molta esperança i també els ajuda molt a accelerar, perquè persones com l'Àlex llavors també els va una mica indicant, escolta, mira, jo per què he passat, tot això ja ho he vist jo faig servir aquest mètode. Les altres persones que estan al grup també una mica van aportant poquet a poquet també la seva pròpia experiència per així anar-se enriquint tots. Fins i tot jo, com a professional, moltes vegades m'enriqueixo perquè parlen de temes que també al final afecten a la vida, i tots en algun moment determinat tenim alguna problemàtica de la que sigui i que dius, mira, amb aquesta experiència, aquesta capacitat que tens que tenen d'afrontar, també tu aprens també altres formes també d'actuar davant del que et va succeint.
La prova pilot es va posar en marxa el 2015. Ara s'estendrà, això vol dir que ha donat fruits. Quin és el balanç? Què s'ha aconseguit en aquest temps d'implementació?
Concretament a Vilafranca, el que s'ha aconseguit és dues coses. Un grup d'amics que anem a concerts, anem a sopars, anem a prendre alguna cosa, cinema, etc. I, a la vegada, un grup amb ganes de fer una associació. Una associació d'usuaris de salut mental amb la intenció de fer certs projectes. per exemple, un, ja l'hem començat. Estem també en tràmits de fer una, els estatuts. Ho tenim en tràmit, encara no ho tenim gestionat, però la nostra idea és tirar endavant una associació i, encara que no la tenim acabada, ja comencem a fer un projecte que es diu Projecte Estudi, que tenia la intenció d'ajudar gent amb trastorn que refés els seus estudis i que tornés a estudiar, diguem, una carrera o volgués treure's un cicle formatiu. El que, perquè molta gent, quan se li fa el brot, quan se li presenta la malaltia, és en una fase, en una edat bastant jove i acostuma a tallar els estudis. Al final, però, aquest projecte no ha tingut ningú que vulgui estudiar, però sí gent amb ganes d'aprendre. Llavors, el que hem fet són grups personalitzats amb continguts també personalitats per cadascun, no? Llavors, tenim, primerament, ara el que tenim són dos grups. Un grup més avançat que fa compressió lectora, ortografia, gramàtica, etc. I un altre grup diferent, en el qual hi ha un noi àrab, en el que treballem exercicis d'història amb preguntes, perquè ell havia estudiat història d'Espanya al Marroc, i després li fem també cal·ligrafia perquè aprengui a escriure. I un altre objectiu que tenim és fer el projecte Suport Inicial, que és un projecte pensat per gent que comença a tenir un trastorn, que es reunís amb gent que ja portem anys, que seria pràcticament com pacient expert, seria molt semblant, i doncs treure-li els dubtes i les preguntes i compartir doncs aquest moment, no? Que és quan tot comença, que és quan tot és incert, que és que tot no saps què has de fer, no saps per on anar, sí que el metge et pot ajudar, sí que la família et pot ajudar, però clar, et trobes en una situació que no saps ben bé el que has de fer, no?
És el moment més difícil, l'inicial?
Sí, clar. Clar, no saps què et passa. Mira, aquí, quan vam reunir-nos els pacients experts abans de començar els projectes, per començar-nos a formar, per preparar-nos per fer pacient expert, vam fer un esquema de la diferent evolució de la malaltia, no? I la primera és la malaltia. I et llegeixo el que vam apuntar perquè vegis el que passa quan comença la malaltia, no? Vam apuntar dubtes, vam apuntar pors, culpes i pèrdues. Pèrdues de la feina, pèrdues de les relacions, o sigui, estigma social, i pèrdua de les il·lusions. En aquell moment no tens il·lusió per res. Estàs allà, com en un pou, i no saps el que pots fer ni el que pots deixar de fer, no? Efectes secundaris, vam apuntar. Baixa autoestima, autoestigma. Tu mateix et dius, hòstia, doncs és culpa meva, o doncs no serveix, no val, que no, ara ja, no, ja ha canviat tot, ja no podré fer res, no? Abandonament personal, no? La gent, la imatge, la presència, i la recaiguda. La recaiguda al principi és constant, no? I costa molt acostumar-s'hi. Pensa que la normalització exigeix que has d'aprendre a conviure amb la incertesa de la recaiguda. La recaiguda sempre és present i sempre està allà com un dimoniet que t'està dient, bueno, algun dia puc aparèixer.
Pacient expert. Àlex Lacambra, Xavier Reig, moltes gràcies, molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Teatral ha dado mi vida desde que... permite que una temporada autosugestionada también me quisiste, o eso parecía, o quién lo diría, siempre tan esquiva, o de correrías. Quizá a otros les guste esa inconsistencia, la nula injerencia que ahora es tu disfrute, arrasar con todos como la estadista, la falsa turista que alardea en el foro. Que una temporada autosugestionada también me quisiste. Te deseo buen año, ya todo pasó, pero te deseo.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça, presentat per Caral Flotats.
El nombre de persones desplaçades a la força per les guerres, la violència, la persecució i les violacions dels drets humans va arribar el 2015 a la xifra rècord de 65,3 milions de persones, segons darreres dades facilitades per ACNUR aquest mes de juny en motiu del Dia del Refugiat. Els refugiats han deixat d'encapçalar els informatius, però encara continuen deixant-se la vida per creuar el Mediterrani i moltes altres fronteres al món. Avui a la secció Gent amb Valors conversem amb Anna Cabot. Ella és pediatra i coautora del llibre Veus sense refugi. Hola, Anna, benvinguda al programa.
Hola, bona tarda, com esteu?
Tu durant molt de temps has estat treballant en el camp de l'immigració, però quan esclata l'anomenada crisi dels refugiats decideixes anar a Grècia. És així, oi que sí?
Sí, sí, sí. Per què? Perquè, bueno, estava passant una de grossa. Sí. Sabíem que era la punta de l'iceberg d'aquests moviments massius de poblacions, però, bueno, estava passant aquí a prop i vaig decidir anar jo primer com a pediatra amb un grup de sanitaris, bàsicament gent del clínic, no només, però bàsicament gent del clínic. Ells ja havien estat, vaig fer de pediatra, vaig fer de repartidora de material d'higiene, vaig fer d'una mica el que tocava convenia fer, i després vaig voler tornar amb l'abadia. Jo ja sé ara, l'estudio des de fa temps, però vaig voler anar amb ella perquè, esclar, ella
l'abadia avui,
té, és mediadora intercultural, és la mediadora intercultural avui, amb qui? És comunicadora, és mediadora, i bueno, això va facilitar molt, doncs, la comunicació amb aquella gent. Anàvem carregades de te, amb alguna fruita, no sabíem què passaria, si volíem parlar, però va ser una allau, va ser una sorpresa. No sé si dir-ho així, perquè sorpresa sembla que sigui, doncs, tota alegria, no?, quan parla de sorpresa, però va ser realment sorprenent el fet de que volguessin explicar a tothom i amb detall, sense deixar-se res, la seva història, uns el passat, els altres només el present. Bueno, ens va sorprendre realment, i evidentment, doncs, et marca i et planteges de fer testimoni de tot això que has sentit i que t'han explicat.
D'aquest viatge, perdó, en surt el llibre justament Veus sense refugi, que escrius, ara ho deies, amb la mediadora intercultural Badia Boya. És així, que sí?
Exactament, com t'explicava. Jo, a part de pediatra, doncs, sempre he tingut afició a l'escriptura i he participat en llibres col·lectius, havia publicat un llibre de poesia fa molts anys, i des de que em vaig jubilar, doncs, m'hi he posat més, i aquest era un bon motiu per posar-me a escriure i explicar tot el que havíem sentit i les nostres observacions.
Són moltes vides recollides d'això, dels camps directament, persones que us van voler explicar la seva història, com deies ara. N'hi ha alguna que et va impactar de forma especial, Anna?
Mira, t'hauria de dir que cadascú per motius diferents. Probablement una dona síria àrab, perquè hi havia iraquians, hi havia sirians, i hi havia dintre dels sirians i els iraquians, doncs, gent kurda, gent àrab. Li dèiem la Hala, tieta, va explicar, va vol dir tieta en àrab, i aquesta dona, bueno, va mostrar-se com a dona valenta, és poc. Una dona que deia no tenia per què plorar més per les meves filles que per la resta dels morts, que vagi per la resta de vides perdudes. I una dona que al final, després d'explicar el duríssim itinerari i les duríssimes pèrdues que havia tingut directes de la seva família, li preguntaves què és el que ara en aquest moment molesta més, i llavors és una dona que et diu, doncs, la situació de mendicant. Els desesperats, realment, ho havien totes les lletres, no? Després de tot la trajectòria que havia viscut duríssima, era una dona digna i mai havia tingut que demanar, no? La situació de no poder treballar amb ningú de la seva família i tenir que estirar el braç i tenir que somriure i agrair contínuament, no? Aquesta situació de mendicant per un temps indefinit, perquè estava en una desinformació brutal, els matava, no? els desesperava realment.
Clar. Traspor una mica del que dius, en fi, però deixa'm que t'ho pregunti, perquè malgrat que tu ets metgessa, jo anava a preguntar si en aquestes situacions també és certa, no sé si la paraula és certa, però en tot cas impotència, suposo.
Impotència? Impotència, dius?
Sí, sí, sí.
Tota la del món. Tu no podies... a veure, les ganes que tenies era venir amb una furgoneta i carregar-te'ls amagats a...
I endur-te'ls.
O sigui, et senties covard per no tenir els nassos de fer-ho. I no podies fer-ho, evidentment. Això és clar, no? No podies solucionar. El que passa que realment ha sigut duríssim i llarguíssim. Això ha estat desesperant i desesperant per ells, però ha estat molt lent tot el procediment, però penso que, pensem, la gent que hem estat allà, que Grècia com a país s'ha portat bé, definitivament, en el moment que ha pogut ja tenir les coses organitzades, ha començat a distribuir la gent, però de tot en hotels, parli en apartaments, fins que han tingut la reivindicació definitiva, però penseu que entre la seva arribada abans de que tanquessin, en el moment que ja van tancar les fronteres, que va ser finals de febrer del 2016, la frontera de la via dels Balcans entre Grècia i Macedònia. En aquest moment era el febrer i nosaltres estem a l'agost, i fins al setembre no comença a tenir la primera entrevista.
terroristes, i és com terroristes sota la pell de cadascun d'ells. Quan ells fugien del terrorisme i de les bombes i del horror, van tenir que passar per aquesta humiliació, a més a més, perquè havien de repassar punt per punt els diaris del moment, si encaixaven amb el discurs que ells feien els funcionaris policials de Frontera i de l'Acnur. Vull dir que era brillant, no? Tot el procés, però a més, llarguíssim. Aquesta va ser la primera entrevista entre setembre i desembre, i després havíem de tenir una segona entrevista, i després, doncs, ara mateix hem passat per Grècia recentment, i hem trobat encara, doncs, alguns dels que vam conèixer,
d'aquestes persones,
encara de reubicar.
Escolta'm, ara parlaves que heu tornat a Grècia, ara acabes de tornar, em sembla, del Líban, eh? També un viatge per veure la situació dels refugiats o per què hi has anat, en aquest cas?
Sí. El Líban és el país que ha acollit més refugiats sirians. Un país molt petit, com Catalunya, amb 4 milions d'habitants, i n'ha recollit 2 milions i mig. Ells tenen els refugiats més pobres, els que no tenien estudis, segurament, els camperols, que vivien no necessàriament a prop, perquè hi van anar, doncs, des del nord i des de l'altra banda de la frontera, evidentment, i estan en unes condicions pèssimes. A més, amb un rebuig impressionant per part de la població. Són vistos com gent miserable, com les dones, com putes que desfan famílies, que busquen els homes. I realment, estaves allà veient aquells tants tan miserables, molt més que Grècia, molt més que Grècia. Cal dir que el Líban no ha tingut l'ajuda que ha tingut Grècia, i en canvi ha tingut moltíssims més persones venint d'asil que no refugiats. I estaven en unes pèssimes condicions. I a més hi ha un rebuig molt important. De fet, crec que s'està intentant organitzar millor o pitjor el retorn de moltes d'aquestes famílies a Síria, buscant d'alguna manera una certa seguretat, destinant-los a la zona probablement més occidental, on no hi ha hagut tanta guerra, de fet, no? Perquè era una zona més pro, deixant l'estat, i no hi ha hagut tant de conflicte, però s'està pensant en el retorn d'aquesta gent, perquè econòmicament és un problema del país, i després no hi ha cap polític que pugui sostenir aquesta situació amb el rebuig tan important de la població.
Anna, seguiríem escoltant-te molta més estona, perquè el tema és francament, bé, necessari, eh? No tenim més temps per això ara mateix. Moltes gràcies, en tot cas, per explicar-nos la teva experiència, i recordem el llibre, eh? Veus sense refugi, de l'editorial Males Herbes, una bona lectura que recomanem des d'aquest programa. Moltíssimes gràcies, Anna.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició.
Gràcies.
Gràcies.
Tu oro, puto amo de tu tesoro.
estás tranquilo, la justicia está contigo. Nunca fue lo mismo para pobres que para ricos. Con lo que sea, es tu tarea. Con lo que sea, es tu tarea. Por lo bajo, subir, subir muy alto, llenar, llenar tu banco, con lo que sea, es tu tarea, con lo que sea, es tu tarea.
Con alegría, yo ya no tengo miedo. Con lo que sea, es tu tarea. Con lo que sea, es tu tarea. Con lo que sea, es tu tarea. Con lo que sea, es tu tarea.
Maldito dinero,
te odio, te quiero, te tiro si te tengo.
Maldito dinero,
si te tengo te tiro, si me faltas te deseo.
Maldito dinero,
ay dime tú, ¿pa' qué te quiero?
Maldito dinero.
Continguts en xarxa.
Benvinguts a l'espai Fem Muntanya de la xarxa, un espai que intenta apropar-vos al món de la muntanya i que enguany ho farà, i que de fet aquesta setmana ho farà, amb una de les competicions referents, un objectiu, un somni, un de fet un referent pel món de l'ultratrail. Estem parlant del Mont Blanc, l'ultratrail del Mont Blanc que es va córrer ara fa uns dies i que va tenir una destacadíssima participació catalana i un, sobretot, un destacadíssim nivell competitiu del nostre país. En categoria masculina, com sabeu, Kilian Jornet va quedar en segona posició i en sisena en Pau Capell, i en categoria femenina la guanyadora va ser la catalana Núria Piques, que després de 25 hores va ser finalment la guanyadora en la seva tercera edició a l'Ultratrail del Mont Blanc. Doncs bé, avui passaran pels micròfons del Fem Muntanya dos d'aquests participants. Comencem parlant, i de fet ho vam fer l'altre dia amb Núria Piques, que ella mateixa ens explicava que aquesta no ha estat la darrera prova del seu calendari, però evidentment sí, la més important.
Sí, encara queden curses, Encara queden curses, que tinc moltes ganes de fer, ja l'Ultra Pirineu. També marxo a Cuba més endavant a fer una cursa així per etapes, però vaja, ara la feina ja la tenim feta, i el que quedi, doncs, com sempre, ho donarem tot, però ja, doncs, més a gaudir sense aquella pressió d'haver aconseguit aquest objectiu que encara el tenia pendent.
De fet, recordo a principis d'any o a principi de temporada quan parlàvem que, de fet, era un, no l'únic, però sí un dels principals objectius d'aquesta temporada 2017.
Un dels principals, no, que és el principal de la meva vida. Vull dir, està clar que hi havia aquella expedició a Macalu,
sí,
que també doncs, era un objectiu, evident, clar, però en quant a curses de muntanya i que és realment el que em dedico, doncs era l'objectiu de la meva carrera, sí.
Escolta'm, de fet va sortir com un tiro, sí, com un tro, però brutal. Si no arribes a tenir, sí, l'ensurt a manca de 10 quilòmetres, sí, haguessis entrat amb un temps bestial de cursa i sobre la segona, sí, classificada, el problema va ser els 10 darrers quilòmetres, no?
Sí, doncs parlant del Macalu, precisament, vaig tenir una sensació com si estigués allà a 8.000 metres. Vaig tenir un problema respiratori doncs, que no m'havia passat mai. He parlat amb metges i és probable doncs, que aquests pulmons que vulguis que no fa 4 mesos van patir aquesta pneumònia doncs, encara poguessin estar tendres després del fred que vam arribar a passar a tots els colls de muntanya, que vam tenir temperatures de 9 sota 0, mm, i allà va rebrotar una mica. Realment, no sigui, és normal que tinguis mal de cames i que agafis defalliments importants, però no, el que és normal és que no puguis respirar, no? I és el que em va passar a mi. Però vaja, aquell coixí de 45 minuts, el fet d'haver sortit ràpid i gestionar bé la cursa, doncs em va permetre controlar en cert punt doncs, aquest primer lloc.
Correcte. Suposo que, si no ho has fet ja, o si ho faràs els propers dies, quina incidència pot tenir, no penso en un futur, però sí en les properes curses, no? És a dir, quant temps trigaràs en tornar a recuperar, o almenys en tornar a tenir la garantia de que no tornarem a patir un ensurt d'aquest tipus, no?
Jo normalment d'un ultratrail d'aquestes característiques, en 3 setmanes ja torno a estar al màxim nivell, que s'escau justament amb l'ultrapirineu, amb cavall potent.
Sí.
Però, clar, m'he de mirar una mica els pulmons com estan, perquè si és un problema més físic, en aquest cas, a nivell pulmonar, doncs potser costarà una mica més. Però, vaja, jo tinc la intuïció doncs, de que, o les ganes de que així no sigui i que d'aquí 3 setmanes puguem fer doncs, la cursa de casa.
El vídeo de la teva arribada és un vídeo espectacular. Hi ha un moment en què és brutal. Al final, quan passes la meta? Quan aquella senyora t'empenta i et diu fes el favor de passar, o ja l'havies passada?
Ja l'havia passada. L'havia passada. El que passa que les càmeres del directe de l'Ultrarall de Montblanc no sé per què no ho ensenyen, però en algun Twitter sí que hi ha imatges de que jo arribo. Poc a poc, saludo una miqueta, creu la línia de meta i després vaig enrere a buscar l'estelada. O sigui, és així. Llavors, clar, la gent doncs, va patir moltíssim.
Sí, sí, sí. Sí, sí perquè clar, et vèiem allà, pim-pam, pim-pum, i anaves dient, hòstia, i quan veus aquella senyora t'empenta, penses, noi, saps?
No, ja l'havia creuada. El que passa que m'avisa que ve la Suïssa, l'Andrea Huster, perquè ella també tingui doncs, la seva arribada.
Correcte.
En aquest cas.
Que, per cert, al marge de la teva primera posició i de la segona posició d'en Kilian, molt bon paper dels catalans en aquesta ultra. Jo crec que no s'ha posat l'accent en aquest fet, també, no? Més enllà de vosaltres dos, la resta d'esportistes en posicions molt, molt capdavanteres, també.
Exacte, tampoc ens hem d'oblidar del Pau Capell, que
exacte,
va ser
el sisè lloc d'en Pau.
També el Pau, que té moltíssim mèrit i, bueno, allò del Kilian és espectacular, no? Potser molts s'han estranyat doncs, que no hagi guanyat la cursa, però és que un segon lloc al Ultrarail del Montblanc té un valor incalculable després de la història que porta ell, que porta el Kilian durant aquest any.
Sí,
és
sí.
Brutal, brutal la gesta del Kilian altra vegada, i tant.
Escolta'm, tu ara, si tot va bé, que tot anirà bé, evidentment, fas l'ultra Pirineus, i després te'n vas a... M'has dit Cuba, eh?
Sí, vaig a Cuba, a la Jungle Trail, és una cursa de primera edició, té la distància d'un ultratrail, però està dividida en 5 etapes. Avui ens ho miràvem més la primera setmana de novembre, i bé, és una barreja de vacances, barrejades doncs, amb l'esport, no? Amb el córrer, en aquest cas, és el que m'agrada fer, i ja per tancar temporada.
Doncs escolta'm, Núria, que vagi tot molt bé. Ja t'avanço que et trucarem després de l'Ultrapirineus per valorar,
perfecte,
sigui el paper que sigui. I en tot cas, bona recuperació. Que vagi molt bé.
Molt bé. Moltes gràcies, una abraçada.
Igualment, a reveure.
Adéu. Adéu, a reveure.
Però cal posar també en valor el paper que va fer amb aquesta sisena posició Pau Capell, que en la seva primera participació, i sobretot a la seva edat, que és molt jove per fer ultratrails, està fent una temporada excepcional. De fet, encara tampoc l'acabada la temporada, li queden curses importants, ha de resoldre i ha de mantenir, i si pot fer un pas endavant aquesta segona posició de l'Ultratrail World Tour, però en tot cas, sens dubte, aquesta sisena posició de la Ultra del Montblanc ha de tenir regust a podi. Pau Capell, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltíssimes, moltíssimes felicitats per aquest sisè lloc espectacular.
Moltes gràcies.
Escolta'm, un sisè lloc que és evident que no és un primer, però que ha de tenir regust a primer, ha de tenir regust a podi com a mínim, no?
Sí, 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 la veritat que bueno, el regust és molt bo. Anàvem allà sense expectatives de poder lluitar al davant i al final em vaig trobar doncs, que estava en el top 4, top 5 i lluitant per unes posicions que, bueno, que amb el nivell que havia la cursa doncs, són posicions importants.
De fet, és la teva és la primera participació a la Ultra?
A la llarga distància sí, a la 170 sí.
Eh que sí? És la teva primera participació d'una prova que és mítica, que està molt, molt, molt referenciada a nivell global. Com és la Ultra del Montblanc? És a dir, tu que l'has corregut per primera vegada i que més ho has fet amb una solvència destacadíssima. Com és aquesta cursa?
Bueno, crec que és la cursa diferent, no? L'altre trail diferent de totes les que estan actualment. I bueno, la veritat que l'arribada meta, tant l'arribada com la sortida és impressionant, però després durant el recorregut bueno, hi ha molta afició, hi ha molta gent animant, mai et sent sol i després d'una de volta a la muntanya de Montblanc, doncs, bueno, es diu ràpid, però quan portes 90 quilòmetres saps que es queda la meitat de la muntanya per donar, no? I per donar la volta. I, bueno, és una cosa que crec que tothom hauria de fer, si li agrada el running, i la distància que sigui.
És més dura que altres curses? És a dir, la duresa és més acusada o no?
No, més dura, igual no és més dura, però bueno, a l'haver més nivell, al final també es fa més dura. Has de córrer més ràpid, has d'intentar fer una estratègia una mica més valenta que altres curses i d'aquí ve també una mica la duresa, no? Però bueno, estem parlant de 170 quilòmetres, 10.000 metres de nivell positiu, 20.000 acumulats i moltes hores corrent. En un cas van ser 20 hores, 12 minuts, i per tant, bueno, dura, però... Bueno, hi ha curses que encara ho són una mica més.
Escolta'm, quina és la teva estratègia? Quina vas seguir? Quin et vas plantejar?
Bueno, l'estratègia al final era anar una mica a la menja més en tota la cursa, però bueno, sense dormir-te massa perquè si no els del davant s'escapava molt, no? I bueno, en aquest cas pues, bueno, vaig intentar procurar fins al quilòmetre 30 anar una mica amb el peu aixecat, trobant bones sensacions, però a partir del 30 tenia ganes de córrer i me'n vaig anar en solitari durant tota la nit per intentar buscar això, una mica el cap de cursa, amb les sensacions que tenia, i després a partir del 90 ja va ser algo més psicològic, algo d'anar a lluitar per una bona posició que em trobava bé i l'estratègia final va ser lluitar i sense pensar en com em trobaré d'aquí uns quilòmetres, sinó només pensant en aquell moment i intentar donar-ho tot en aquell moment.
Per tant, a partir d'aquest moment, poca dosificació i anar-te buidant del poc que et devia quedar, no? Vas arribar esgotat a meta o...
Bueit
bueno, del tot arribar... o encara quedava?
Bueno, no sé si en quedava gaire, perquè l'última baixada són 7 quilòmetres sí. Fins a Chamonix, és tot baixada i vaig voler atrapar el cinquè, que se'm va quedar 20 metres, i entrant a Chamonix, els dos ens vam ficar a sprintar, no sé si, igual anàvem a 17-18 per hora, perquè ens estaven jugant al cinquè lloc. O sigui, vaig arribar a meta amb les cames cansades, lògicament, però bueno, 2 quilòmetres d'abans ens estava en guerra encara per una posició, no? Però bueno, un cop vaig arribar a Chamonix a 500 metres, un quilòmetre abans de meta, vaig preferir aixecar el peu també perquè aquella entrada només la vius un cop, potser, i més vol viure-la intensament.
Escolta'm, després de 20 hores corrent, o 19, és igual, 19 hores corrent, començar a apretar els últims 5-10 quilòmetres, el cos aquí ha de fer un clic, bestial, no?
Sí, pateix molt i això, intenta fer la força com pots. La respiració no és la mateixa, lògicament. Jo anava molt forçat en quant a tema de cames, per exemple, i notava en cada passa que donava pues, unes punxades que no notava durant la cursa i, bueno, saps que seran potser 15, 20 minuts, 30 minuts post de patiment i que llavors ja pararà i intentes donar-ho tot perquè el que et dic, bueno, va, ho vius un cop,
sí?
Anem a viure-ho intensament i com que queda poquet, doncs apreta. Va ser així.
Ho vius un cop? Bé, ho vius un cop la primera vegada, perquè, sí. Vaja, de tots els que heu participat sovint dieu que hi tornareu. No sé si és el teu cas.
Sí, sí, bueno, això espero tornar-hi, però com que no sabem on serem demà, doncs jo sempre dic, sempre que faig alguna cosa intento dir, va, ho faig a tope, amb moltes ganes, perquè jo què sé, un dia abans no saps on ets, no? Però bueno, sí que és veritat que si puc tornar l'any que ve o l'altre, doncs hi tornaré, perquè és la prova mítica de l'UTP.
De fet, ara que hem de parlar fa una estona, fa un moment, amb Núria Piques, va quedar en primera posició, tot i els seus problemes respiratoris, que ella mateixa ens explicava. En Kilian va quedar en segona posició, tot i els seus problemes a la planta dels peus i una temporada duríssima que s'ha clavat ell entre... Tu, amb sisena posició, el paper destacadíssim dels corredors de casa, no?
Sí, sí, la veritat que jo ja fa temps que ho dic, que a casa, a part dels que has nombrat, hi ha molt bons corredors.
I tant!
I bueno, aquí t'hi trobes, vull dir, fas una cursa, sigui el Montblanc o una altra, i sempre, només que rasques una mica, trobes que en el top 10, top 20, hi ha 3 o 4 corredors que són de casa. I suposo que també és gràcies a la passió que els pares, en aquest cas, hi posen també, no?, en la natura, en el tema de les excursions ja des de petit, i molts ja neixen que l'he ensenyat, no? No és el meu cas, però la majoria sí. I bueno, crec que és bo, no?, que si tenim aquestes muntanyes aquí al Cadí, tenim curses com l'Ultra Pirineu, curses importants, doncs, que ens aprofitem i per això surt també corredors molt bons.
De fet, Ultra Pirineu d'aquí un parell o tres de setmanes és la cursa. La correràs aquesta o no?
La tinc al calendari, però bueno, ja et dic, com que ara aquesta setmana estic fent una mica de recuperació en bicicleta, elíptica i històries, doncs aviam com responen les cames. Al cap de setmana sortiré a córrer, aviam què tal estic. I sobretot és això, l'Ultra Pirineu és una cursa que hi tinc molt de carinyo, mai l'he corregut, però aquella zona és una de les primeres zones on vaig començar a entrenar i m'agradaria fer una bona cursa, per tant, hauré d'estar al 100% per anar-hi.
Ara ja has fet la... Per cert, no hem parlat del paper de l'afició. Parlaves que una de les coses que fa especial la Volta del Montblanc és la gent, no? L'afició. Realment ajuda? És a dir, quan estàs corrent, quan portes 100 quilòmetres o 120 o 130, el fet d'anar-te trobant gent al llarg del recorregut, és un al·licient?
Sí. Bueno, és importantíssim, no? Bueno, estem parlant d'ultra trails, quan portes més de 10 hores, al teu cap molts cops no carbura bé i que algú et cridi, et t'animi, et doni fins i tot una petita empenta, doncs, ostres, tot això ajuda. I bueno, en el cas de l'UTMB, doncs, et trobes molta gent a la muntanya, grups d'amics que estan fent excursions i que t'animen només mirant-te, i bueno, tot això ajuda, no? I ja no parlem de l'assistència, clar.
Aquí posem, i per això posem moltes vegades l'accent aquí al programa, bàsicament d'animar la gent a ja no només a seguir els corredors des de les nostres entrevistes o les nostres, sinó també de manera física quan hi ha competició, no? És a dir, que agafem l'hàbit, agafem la cultura de, doncs, acompanyar també les competicions. Ara d'aquí, com parlàvem, l'Ultra Pirineu serà d'aquí uns dies, doncs, escolteu, per què no apropar-se a la muntanya i posar-se allà en un punt referent i anar veient passar corredors i cridar-los i animar-los i donar el nostre escalf, no? Per vosaltres això és molt important.
Sí. Bueno, crec que és com es fa, no? Al final, l'Ultra Trail també es fa en part, no només pels corredors, sinó es fa també per la gent que li agradi la muntanya, que potser no pugui córrer perquè tinc una lesió o perquè simplement no li agrada córrer, però que puguin animar, no?, els corredors. I t'asseguro que tots els corredors agraeixen, ni que sigui una upa o vinga cap a dalt, o sigui, tothom agraeix una paraula, ni que sigui la més mínima.
Escolta'm, Pau, ara, com dèiem, hem acabat l'Ultra del Montblanc. Si tot va bé, farem l'Ultra Pirineus. Queda gaire el teu calendari de temporada o no?
Sí, sí, queda, bueno, queda una miqueta. Jo acabaré el desembre, però abans del desembre faig aquesta, l'Ultra Pirineus, si tot va bé. Després, a finals d'octubre, faig el campionat de Catalunya d'Ultra Trails, que en aquest cas és la Trepitja Garrotxa, que són 120 quilòmetres. I després, faig el desembre, faig una prova a Hong Kong, i tanco temporada ja.
Per tant, te'n queden 3 o 4, no?
Sí, 3
aproximadament. 3 proves d'una temporada que ja la valorarem quan acabi, però que de moment sembla que bueno, jo crec que jo la valoro positivament, però clar, m'ho valoro des de l'altre costat de la cinta, per entendre'ns, no? Des de l'altre costat del marcatge. Suposo que tu també, no?
Sí, sí, bueno, la veritat que anem molt bé actualment. Vaig segon del World Tour.
Per això.
I que és una posició, bueno, darrere del François Daen, que és el que va guanyar el Tatil del Montblanc. I després, bueno, amb les la victòria de Transcanària, per exemple, al febrer, amb el segon lloc a Madeira, el sisè, en aquest Montblanc, i després, bueno, altres proves que he anat fent fora de, que sigui d'Europa, també, pues, que han anat molt bé. Estic molt content. Ara queda això, tancar la cirereta al pastís, que seria Ultra Pirineu, seria el campionat de Catalunya, vull dir, si una de les dues ja anés bé, doncs ja seria una temporada quasi excel·lent.
Estic convençut que no una, sinó les dues aniran bé, però en tot cas les hem de preparar adequadament i per fer-ho necessitem primer descansar i després preparar-nos psicològicament. Et deixo que et preparis i que et recuperis en tots els sentits, tant física com psicològicament. Pau, moltíssimes gràcies novament per haver-nos atès i escolta'm, en parlem d'aquí un parell de setmanes a tot bon punt acabis l'Ultra Pirineus, et sembla?
Perfecte, molt bé.
Gràcies. A reveure.
Una forta abraçada.
Igualment.
Continguts en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.